Com us dèiem abans, és dimecres, hem passat en aquest cas 3 setmanes, normalment fem aquest espai cada 15 dies, la setmana passada no podia, la seva conductora, la Laura Hernández Peñalver, i ara ens disposem doncs, a iniciar un viatge per la història de la fotografia i l'actualitat entorn a la fotografia, com fem habitualment amb ella mateixa. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí una vegada més. Aquesta música m'agrada molt, eh? Remet una miqueta a Tiersen, a Debussy, en fi, no ens haurà de dir de qui és. Escolta, notícies, vols parlar d'un cartell, d'una pel·lícula, eh?
Sí, sí, sí. Un cartell que ha donat molt per les xarxes socials. Jo crec que, no sé si tu l'has vist, Bernat, o els oients, però és el cartell de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar. Té com a nom Madres Paral·leles.
Escoltem-ne el tràiler.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más.
Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Dame un amor, ya está.
Cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues entonces has salido tu padre.
Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Hija, me da cosa que tú eres demasiado...
Yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. En qualsevol cas, només amb el tràiler veiem que això porta la marca distintiva, la marca de la casa d'Almodóvar, no?
Sí, sí,
que segueix fent pel·lícules, Pedro Almodóvar, eh? Impressionant,
sí, sí.
Serà com Clint Eastwood, que en fa els 90 i pico d'anys, segueix fent pel·lícules.
Jo crec que sí. Pues aquesta pel·lícula s'estrenarà el 10 de setembre, prèviament al Festival de Venècia, i comentem això perquè anem a parlar del cartell, dir que aquesta pel·lícula és un retorn a l'univers femení del cineasta. Dos dones embarassades no es troben en l'hospital moments abans de parir i a partir d'ahí pues, tindran una vida en paral·lel. Està protagonitzada per Penélope Cruz i Milena Smith, que Milena Smith és una actriu jove nominada als Goya per No mataràs, que crec que aquesta pel·lícula va estar així al cinema, crec. I amb el repart també d'Aitana Sánchez Gijón, Israel Lejalde i Rosy de Palma, entre altres. Mm-hmm. No? Aquest cartell del que anem a parlar està dissenyat per Javier Jaén, un dissenyador gràfic reconegut per les portades que ha fet a revistes internacionals com poden ser el New York Times o The New Yorker. No sé si has vist alguna vegada The New Yorker.
Sí, la revista sí, les seves portades no.
Bé, doncs és una revista on la il·lustració té molta
Correcte.
Importància. I ha fet un cartell que, segons el meu parer, molt de l'estil dels cartells d'Almodóvar, crec que Javier Jaén ha fet un estudi de l'estètica d'altres cartells dissenyats pues, per Juan Gatti, que és com el dissenyador de capçalera de quasi totes les pel·lícules d'Almodóvar, amb pues, Volver o La mala educació, Oscar Mariner, que va fer Todo sobre mi madre, que ja és com un icònia, icone, o Mariscal, que també ha treballat per Almodóvar. Tots ells pues, són referents del dibuix, no? Bé, el cartell de Madres Paral·leles ha sigut censurat per l'aplicació on la fotografia és la protagonista, a l'Instagram. Estem parlant de que, bueno, es mostra el mugró d'una dona.
Ai.
És un cartell de fons vermell on l'única imatge que hi ha és un mugró de dona, un mugró lactant, és a dir, que li cau una gota de llet, no? I és esta imatge del mugró en blanc i negre i està retallada en una forma d'ull. Els títols i crèdits són de color rosa, és una imatge senzilla, però potent visualment i directa. Ja sabem que Facebook i Instagram tenen paura, no?, al fet que es mostra aquesta part del cos. Això sí, el mugró, si és d'un home, no passa res.
No, però jo algun cop he vist alguna foto a Instagram que no sé com s'ho fa, hi ha gent de vegades que aconsegueix esquivar la censura d'Instagram.
Sí, tens raó. De fet, ara després comentaré que si sí, ja també, bueno, ho comenté ja, hi ha un artista que fa uns anys ha recopilat en un llibre totes aquestes artistes que han sigut censurades per ficar fotografies de nus o imatges, no? Bé, aleshores els artistes, fotògrafs o usuaris d'aquesta aplicació ha de ficar moltes vegades el que fiquen són creuetes, punts o qualsevol signe, no?, damunt del mugró per poder fer ús de fotografies de nus femenins. És clar que aquesta mesura està pensada per no fer ús d'imatges d'altre tipus, no?, de més sexuals o pornogràfiques, però l'algoritme, no?, que l'algoritme és pues, un conjunt d'operacions, en aquest cas digitals, decideix que és publicable o no. Ara l'empresa americana ha demanat disculpes per primera vegada i ha tornat a estar visible en el cartell en la xarxa social i l'APP ha dit que el nus, que l'ús del nus no estan permitits sempre i quan estan realment pensats com un entorn artístic, aleshores sí que se pot fer. Però, clar, qui determina que una imatge és artística o quins criteris hi ha darrere? Tant en Facebook com en Instagram està restringit l'ús de fotos, vídeos que mostrin actes sexuals, no? Genitals, primer plas de natge és totalment al descobert. I també algunes fotos amb grups femenins, però sí que accepten algunes que és allò que tu has dit. Per exemple, sí que està acceptant les cicatrius de mastectomies o imatges en contextos de lactància en part i postpart. Hi ha aleshores una confusió entre criteris legals i morals. També comentar que els propis instagramers, no, tu ho sabràs, tu també pots denunciar, no?
És veritat. Et donen aquesta opció, Facebook que, també.
Clar, sí. Aleshores, també és, cadascú determina què pot ser ofensiu o no, no? I hi ha tantes mirades, no, Bernat, que bé. La imatge històrica també, per exemple, ara estic pensant que potser sí que te'n recordes la niña de Nepal, Premi Pulitzer, de la fotografia
Vietnam.
De Vietnam.
Sí, sí, aquella nena... Que corre despullada després de que el seu poble hagi estat bombardejat. Jo recordo haver vist un reportatge 15-20 anys després, el dominical, el semanal del País, d'aquesta dona que havia, amb fotos en blanc i negre, molt polides, que havia sigut mare, i amb tota l'esquena cremada.
Sí.
Amb tota l'esquena cremada, que la tenia cremada en el palm de quan era petita. Sí, sí. Aquesta foto és icònica. Sí,
sí, supericònica. I, bueno, és part de la història de la imatge, no? Aleshores, mai ha hagut...
No, mai ningú ha pensat.
Però sí que un fotògraf...
És una nena despullada, no?
Sí, no hi ha una altra intenció ni mirada, però fa poquet, bueno, fa un temps, un fotògraf el va ficar al Facebook i Facebook va censurar, no?, aquesta imatge.
Què dius, ara?
És... Clar.
També haurien de censurar llavors fotos de l'Holocaust on es veuen, no? O sigui, també coses despullats i... No?
En fi, és tot un debat. És un debat interessant, però també, pues, doncs...
No, és curiós, Laura? O sigui, aquest gir purità que mos ha engullit últimament, perquè aquestes coses no les permetem, però després la foto de Setangana, no? O els balls, en aquest cas, de videoclips de reggaeton i coses així, que són, diríem, explícitament sexuals, grollers, de mal gust, diríem fins i tot que d'alguna manera qüestionen o qüestionen la dignitat, no?, de la població vulnerable, les dones, per exemple, doncs tot això no s'hi fa res, no?
No, tal qual. Com tu has dit, Pedro Almodóvar va dir el mateix, ha criticat aquest pensament purità, no?, que hi ha en les xarxes socials. Uh-huh. Ell també ha dit que portava tota la vida fent pel·lícules i que si havia llegit aquest cartell era perquè era el millor per a ells per a transmetre el seu projecte, no?, i que no anaven a deixar de crear i que si en algun lloc no volien treure'l, pues que no el treguen. No? És una llàstima que estiguem més pendent d'aquestes parts femenines que de les fake news, no? Per exemple, de les estafes o de les apologies a l'odi o al terrorisme. Les màquines, per això és el que hem parlat de l'algoritme, pues són màquines i que estan despersonalitzades i aleshores pues, no discerneixen com un humà. per molt que volguem, no?, que siguin ahí superintel·ligents. També dir que la censura en l'art ha estat sempre, no? Per exemple, que tots els oients, jo suposo que sí que ho tindran en el cap, la Capella Sistina, feta per Miguel Ángel, no? Al 1565, realment, ara com ho veiem, no és com estava. Quan ho va crear, també va tindre una crítica impressionant perquè totes les figures estaven nues, no? Quan va morir, el Papa Julio III és el que va dir que això no podia ser i que ficaren, retocaren, diguem, draps damunt d'aquestes figures, i ara nosaltres quan anem a veure'l ho veiem tot tapat, però no era així, no?
Oh.
Aleshores, la censura ha estat.
Això em fa pensar en aquestes imatges que tu pots trobar en algunes esglésies. Jo estic pensant en alguna, doncs, a la Cerdanya francesa, que recordo, de les Mares de Déu a Lletan. No, aquests frescos de la Verge, la Mare de Déu, de Maria alletant el nen Jesús amb el pit en fora, que n'hi ha molt poques, no? Algo tan natural, sí. i tan associat, doncs, a la relació entre Jesús i sa mare, no? I que n'hi ha molt poques.
Sí. Sí,
perquè segurament s'han retirat, no?
Segurament, sí, sí. I bé, ara anem a parlar també d'una altra imatge censurada, en aquest cas del món musical.
Pues venga, escoltem, introduïm-lo. Sona bé, això, no? És Mary Chain, de Zahar. Em recorda molt a Mucho, el projecte de Martí Pere Arnau. M'hi recorda moltíssim, en aquest cas, doncs, sent una dona. Què ha passat amb aquest cartell? Potser que crec que té alguna cosa amb les Mares de Déu, no, també?
Sí, també, tal qual.
Uau, aquest és un tema delicat,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, ho sé. Bé, no sé si els oients coneixen a Zahara. Jo, bueno, això surt d'una idea, d'un projecte, d'una trilogia. En el 2015 va treure el disc Santa, posteriorment en el 2018 Astronauta, i tenia de fa temps ja pensat en el cap que la tercera de la trilogia seria Puta, el seu sèptim àlbum.
Es diu així, eh?
Sí, no.
D'acord.
Sí, es diu així, no? De fet, aquesta cançó, Mary Chain, ha sigut anomenada com una de les millors a Espanya del 20 d'aquest any, i el disc ha lograt grans vendes en plataformes digitals com iTunes o Apple Music, no? Aquest disc parla del dolor i la culpa i de l'insult que moltes vegades les dones rebem alguna volta en la nostra vida. Aleshores, és una explicació, i volia fer algo, diguem, autobiogràfic que l'havia passat. Aquesta imatge, com tu has dit, bueno, ha sigut censurada en un cartell a un festival de Toledo, que per al concert d'ara del 3 de setembre. Encara que aquesta imatge realment hi ha diverses versions, que ha estat per tota Espanya, per la gira que està fent, no? Que ja l'hem vist fa mesos, i la imatge, com diu Bernat, pues és caracteritzada com una verge, està vestida amb una diadema que surt uns raig, no?, a modo d'una aura que porta damunt, amb un net en braços, i porta la banda blava on pot llegir Puta.
Uau!
Jo
em recordo aquella processó de la vagina. Te'n recordes que allà, saps, que va ser Córdoba o Sevilla, aquella processó que allò va portar molta cuia, i al final els van acabar donant la raó, eh?
Sí, fa dos o tres anys, no? Crec que
va ser això.
Bé, el promotor i l'Ajuntament del Toledo l'han retirada perquè diuen que no volen embolics. Es veu que militants del partit polític de Vox s'havien queixat, la tildaven d'una gran ofensa a la Verge. L'Església també ha intervingut a través de l'arquebisbe de Toledo, i va ser aquesta notícia trending topic en les xarxes socials fa uns dies. Així que finalment el cartell segurament ha sigut un èxit de visualització.
Clar, és el que sol passar.
Han aconseguit, no?, el contrari. I Zara s'ha pronunciat i ha dit que l'única resposta que donarà serà cantant i defendent la llibertat d'expressió. Els companys de professió també, com Niños Mutantes, disculpeu, Rosalén, Iván Ferreiro o altres han donat recolzament, no?, a Zara, fins i tot han fet també versions d'aquesta imatge. Bé, això és un discurs que està així i crec que pot ser que vaig a més, no?
I tant.
Tot el tema de la censura, per això després de llegir aquestes notícies pensar que pues, parlar un poquet també en l'apartat d'història de manera molt ràpida, no? Però el tema de la censura.
Sí, deixa'm comentar-te en relació a aquesta foto de Sahara que alguns tuitaires, algunes persones a les xarxes socials van contraposar aquesta foto amb una de Díaz Ayuso. Amb una Díaz Ayuso, una portada en una entrevista al Mundo, crec que era el diari El Mundo, el diari ABC, no recordo quin dels dos, en la qual ella sortia també emulant la Verge Maria, d'alguna manera. Era una imatge molt reminiscent de la Verge Maria. Sortia com immaculada, diríem en aquest cas posant les mans com en una posició doncs, de pregària, i llavors es va contraposar, no?, que amb un polític que se li permeti aquesta mena de posats, no?, amb molta subliminació, no?, en aquest sentit, i en canvi amb un artista se la censuri, se la persegueixi d'aquesta manera, no?
Pues no he vist este díptic, sí, però me pareix molt potent, molt interessant imaginar-me la imatge, no?, d'Ayuso i com tu dius molt tal, i una persona que també està parlant d'una situació crec que seriosa, no?, des del punt de vista de les dones, o encara que fora també un tema que li passarà a altres persones, no?
És aquesta sí. Foto que es veu
la mirada.
La mirada, els braços com tocants a si mateix. Molta gent l'ha fet servir com a dir per què aquesta portada no aixeca polèmica i d'altres sí, no? En fi, història de la censura a la fotografia, n'hi ha hagut sempre?
Sí, també. Anem a comentar un poquet. Hi ha coses més d'aquest segle XX. Són els famosos retocs realitzats per Hitler, o la manipulació feta també per la Unió Soviètica, que es va convertir en tot una indústria del retoc, la Unió Soviètica, no sols perquè llevaven les arrugues de Stalin, sinó també eliminaven de les fotos als adversaris polítics. De fet, Trotsky, que era, no?, un revolucionari rus opositor de Stalin, va desaparèixer de tots els registres historiogràfics, fins i tot en pel·lícules. Tornaven a reenquadrar per a retallar-lo o reemplaçaven la seva figura i feien una manipulació. Si darrere apareixia com una construcció, un edifici o unes escales, pues el llevaven a d'ell, tot això en analògic, i feien com que hi havia un trosset d'edifici. En Espanya també varen tindre aquestes manipulacions quan Franco i Siam, els ulls tancats al costat de Hitler, per exemple, el que feien és canviar el rostre de Franco i posaven l'altre on tenia els ulls oberts, no? Coses que ara, avui per avui, es pareix molt normal, no?, per el tema del retoc, però abans se feies i algunes vegades se feien millor i altres se veien. Ara en les tres mirades ho veiem que no està perfecte, però sí que és veritat que les fotografies de l'època de Stalin estan molt ben fetes.
I tant.
També comentar que, per exemple, en els cartells de les pel·lícules de l'època franquista també, a lo millor quan en pel·lícules d'Ava Gardner, no?, quan arribava així el cartell, si portava un vestit que tenia prou d'escot, pues també el retocaven i ficaven més tela, no?, més teixit. Hi ha també un llibre editat a Londres que es diu L'Índice de la Censura, que parla d'aquestes imatges censurades al llarg de la història. I bé, també comentar, per finalitzar, pues, que en èpoques de guerra, per exemple, en la Segona Guerra Mundial, els Estats Units també eren molt conscients, no?, del poder de la imatge i de la cruesa que podien donar algunes imatges. Aleshores, com eren dolentes per la població civil veure què estava passant, pues, moltes imatges dels bombardejos no sortien als mitjans de comunicació, no?, per a no mostrar el caos i la por. Posterior, anys després, pues, ja sortien i feien una reflexió, no? O també, si ara, que segur que tots el tenim al cap, jo crec que tot el món se'n recorda què estava fent quan va ser el 11S a Nova York, no? D'aquesta imatge del rascacielos, el gratacel.
Els gratacels, molt bé.
I
és, per les bessones.
Sí, sí, i és potent, no? I sa imatge visual és com que ja te queda com part de la teua història visual.
Bueno, sobretot el que les imatges que potser més us queda atenció és la, sobretot la d'una de les persones que va saltar.
Sí, això.
Hi ha una que se n'ha parlat molt perquè era un home desconegut, no? Sí. Que era un home com que saltava com d'una manera que en una posició com que acceptava el seu destí, no? Acceptava, doncs, estava... Per d'altres sí que es movien, d'altres, sí. I un altre pareixia que no. Una imatge que vam poder tornar a veure, en aquest cas, d'aquests dies, saltant, doncs, d'aquests avions que saltaven afganesos del fuselatge a Afganistan, de nou, imatges duríssimes. És veritat que cada cop hi ha menys imatges, no?, de l'11 de setembre, han anat desapareixent de la xarxa.
Clar, això és el que anava a dir. Nosaltres ens ha quedat aquesta imatge ja com icònica d'aquest fet històric, no? Bueno, de part de la història, no? Però hi ha moltes que se varen fer i que no han sortit, o perquè hi ha una sens... per lo que hem parlat, no? Poden ser fins i tot més dolentes, no? I és millor no mostrar-les. També comentar la pròpia autocensura, no?
Ai,
que
sí.
Tenen els editors dels periòdics, per el dramatisme existeix i a vegades el conflicte és millor, pues, que no s'acompanya amb una imatge per no intervolir, no?, la pau de les persones, o perquè saben també el tema polític, no? La relació que té la fotografia amb la política. Els dirigents són molt conscients del poder de la imatge i del fet de saber també que aquesta, se fan les fotos cap al futur, no? De això és un document per a dir això s'ha inaugurat o això va ocórrer. Uh-huh. Aleshores, crec que el tema de la censura, pues, té una relació molt directa també en tot el tema polític. I per finalitzar, bueno, pues, comentar això que nosaltres, ara que tenim, no, la possibilitat de fer imatges, també... Uh-huh. Sempre ho anomenem que és molt important tindre una capacitat de reflexió, uh-huh, tant quan llegim com quan veiem imatges. Aleshores, o sea, jo, que m'agrada tant la fotografia, m'agradaria molt, no?, que hi hagués també, pues, una educació des de primària on la gent sàpiga discernir realment què t'està dient, no? Uh-huh. I me queden això.
Molt bé, estaria. Seria ideal, eh? Segur que alguns països escandinaus així ja ho estan fent, però sí que tens raó que amb la lectura normalment hi ha una reflexió acompanyada. Bueno, en fi, hi ha gent que directament no sap, diríem, fer un comentari a text, no té comprensió lectora i llegeix i al cap d'un minut... Això que es diuen, en aquest cas, doncs, en alfabets estructurals, no? O sigui, perquè se'n llegeixen i no s'enteren. I amb la fotografia igual, no? Amb la fotografia pareix que no, que passem fotos així, i que no pensem sobre ell. Deixa'm preguntar-te, Laura, tu mai en alguna exposició o en alguna publicació t'has censurat tu mateixa o no?
Jo mateixa.
Si has tingut aquesta pulsió, aquesta tendència?
Sí que me va passar a l'inici, quan feia els treballs ja més personals, que anava a parlar d'un tema molt concret i sí que sabia que tenia que mostrar això en un context molt determinat perquè no hi hagués confusió. Jo sí que vaig fer fotografies també un poc nua.
Epa!
Però res directe, no? I no me vaig autocensurar, però sí que era molt conscient, era un pas mental de saber què estava fent. Això sí.
Molt bé. Gràcies, Laura Hernández Peñalver. Ens veiem, si tot va bé, d'aquí 15 dies amb un nou espai de l'ombra de la llum.
Pot ser que 3 setmanetes.
Oh, potser 3 setmanes.
Perquè he de fer l'examen de català.
Molt bé, segur que trauràs bona nota. Des d'aquí desitjam moltíssima sort. No, no, xerres molt bé. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.